El gall del monestir.
Per començar la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir, la tertúlia que fem en companyia de Víctor Alexandre, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
I Marta Uixant. La dic l'última, però ha estat la primera en arribar,
Ah, que quedi clar. Gràcies, Carme, bon dia.
A les 8 ja era aquí.
No calia fer cua, no, però ho dic que, precisament per remarcar que encara que sigui l'última que anomeno, és la primera que ha arribat,
Puntual.
Ara que diuen que els últims sempre seran els primers, no?
El regne de Déu, no? A dalt diuen.
Què tal, com esteu?
Molt bé, no?
Bé,
oi?
Bé,
si sí. Si podem estar aquí i no estem a urgències, és bona senyal.
Ja heu passat per la grip, els refredats i encostipats? O...
No,
jo encara no. Ara que deia el Jaume d'urgències, no per mi, però vaig passar per urgències l'altre dia, i déu-n'hi-do, estava ple a tope a la vall de... No, perdó, a Sant Pau era, ple, tots els passadissos plens de gent, O sigui, no sé si l'epidèmia de la grip ha arribat o no ha arribat, diuen alguns que sí, que ja hi és.
Estem,
però
sí.
Estava col·lapsat totalment, Jo feia anys que no hi era, gràcies a Déu, però ja dic, que vaig estar allà i realment estava col·lapsadíssim. Entrava gent i tothom als passadissos, molta gent als passadissos.
Hi ha alguns polítics que diuen que, esclar, que això és una invasió, que no pot ser, i si mires alguna televisió espanyola, resulta que a Astúries hi ha un col·lapse tremend, Madrid hi ha col·lapses,
sí,
i aleshores d'això aquí no se'n parla, només passa a Catalunya, aquest col·lapse, que és estacional i passa tot arreu.
Sí, ahir sortia el Telenotícia, és una notícia que parlava de França, també.
De França, sí.
Sí, és que és normal, perquè, clar, aquestes queixes, que són puntuals perquè se centren en l'època de grip, dius, esclar, és que la gent als passadissos, a veure, d'acord, però és que no hi ha més lloc. No. O és que hem de fer hospitals que la resta de l'any doncs estiguin...
Temporals.
Només per quan hi hagi grip. Sí. Quan hi ha grip hi ha molta més gent malalta que quan no n'hi ha, és lògic, i a l'estiu tota cuca viu. Per tant, has d'equilibrar-ho. El que no pots fer és tenir piles i piles de dependències per si un dia passa no
clar,
sé què.
Però a més és per un atac de grip, que jo aquest dia vaig vendre amb una visita normal amb la meva dona al cap de Valloreig, a una hora determinada, la doctora em va atendre puntualíssimament, i allà eren quatre. I aquest atac de grip pot anar al cap, que és els llocs on la grip, li fan una recepta, li miren la febre, li recepten màxim un antibiòtic i 8 dies al llit suant, no?
Sí.
I això a l'hospital no ho soluciona res, perquè no van al cap i no hi ha manera.
De tota manera, és veritat això que dius, però també és veritat que, a veure, tots tenim el nostre metge, que ens correspon. Jo, si vull anar a veure la meva metge avui, la meva doctora, no puc anar-hi avui ni demà. He de demanar hora. I passa setmanes abans no em toca. Clar, si m'he d'esperar setmanes, quan hi ha la grip ja...
Si vas al cap d'urgències, te tenen sense la doctora, eh?
L'urgència sí, ja. Clar, he d'anar a urgències, no? Però llavors no. Es queixen que urgències estan col·lapsades.
Ja. El cap no.
Clar,
el cap no.
Sí, no, jo he anat a urgències, realment. Sí. Si tens una cosa que és greu, un dia em vaig fer un trau al front i tot això, vaig passar immediatament. No em va dir, segui aquí, esperi... No, vaig passar immediatament. Sí, sí. Ara, si és menys greu, doncs t'esperes que hi ha gent davant teu.
Sí. Però no és el cas dels hospitals.
Sí. Ja.
L'hospital, la majoria dels hospitals estan col·lapsats perquè hi ha gent amb atacs de grip, que la grip es cura s'ho van a casa. I llavors això t'ho diu el doctor del cap i et dona un medicament, et dona el que sigui i te'n vas a casa.
Sí, sí, la setmana aquella no te la treu ningú.
No, és clar, però en canvi impossibiliten que els hospitals estiguin amb una certa fluència, no?
Deixeu-me saludar el Cristian Treceño, que s'acaba d'incorporar.
Bon dia, bon i bon dia. Any a tothom.
I bon any. Igualment. Mira, precisament estàvem parlant això. De l'entrada del nou any. Alguns es van acomiadar del 2016 amb grip. I hi ha qui saluda el 2017 amb grip.
Sí, sí. Nosaltres a casa hem passat també complicat.
La gent que té nens petits, jo crec que els agafen tots.
És més fàcil, clar.
Perquè, clar, les escoles, ja no diguem els nadons, que esclar, es toquen i els mongs i tot allò, i s'ho encomanen absolutament tot. Però, clar, quan hi ha nens a les escoles, els pares també acaben, tothom acaba encomanat.
És que treballem amb canalla del setembre al desembre, amb sort, només és horrorós. És horrorós.
En qualsevol cas,
si voleu,
dilluns parlarem amb el director dels CAPs de Sant Cugat, el doctor Mercader. Parlarem precisament de la grip. Jo no sé si us heu vacunat, algú?
No, jo no.
Jo ho feia aquests últims anys perquè vaig tenir una pneumonia i m'han dit imprescindible, però la vacuna que van donar contra la pneumonia només s'ha de fer una vegada i prou. Llavors la grip sí. I al final, gent qualificada del món sanitari m'ha dit no et vacunis, i no m'he vacunat. I cada any agafava pel mes de desembre, no una grip, però agafava uns atacs de tos. Tenia una tos seca i havia de prendre, esclar, una sèrie de pastilles i tal, perquè molesta moltíssim la tos, no? Aquest any m'han lliurat. M'han donat un immunològic, que diuen, i prengué una pastilla cada dia, i la meva dona tampoc. I això que diuen que gent amb edat avançada és imprescindible, i estic més bé que sense vacunar, que vacunar-me.
El pediatre de les meves filles és el cap de pediatria també de l'Hospital Sant Joan de Déu, em sembla, una cosa així. És un figura, es veu. I tracta tant nanos a Barcelona com a Sant Cugat, són els dos centres on treballa. Diu que Sant Cugat té una cosa molt peculiar, tant amb nens com amb adults, que és el tema de la mucositat i la tos. Que no saben ben bé per què, si per la climatologia o què, però a Sant Cugat en concret... És horrorós.
Està, amb això hem de ser diferents.
Però què vols dir? Que hi ha més mocs i més tos aquí a Sant Cugat.
Sí, això ens ho explicarà. Sí, jo em vaig quedar així i dic, hòstia, és que jo no ho entenc, però les meves filles tenen mocs des de... Diu, sí, des d'octubre, perquè més parla així, des d'octubre hasta marzo. Sí. I em diu, és normal vivir sense Sant Cugat. Ah, sí. I no sabia si era a Barcelona o a Castelldefels. I
mira que bé.
Terra d'artistes i de mocosos.
I de pijos, tu, que diuen. Deu tenir una certa relació, perquè un amic meu, el doctor Pros, ara sembla que faci publicitat, però ha fet una franquícia i ha posat un institut de banys marins al Mas, aquí s'ha Cugat. I si semblava que era una cosa nova, ella a Barcelona ja en té i va molt bé, no? És un laboratori que hi van gent que llavors prenen unes infusions d'aigua de mar pura, no? Sí, i a mi em van utilitzar per sortir l'anunci i em van regalar 10 banys. I realment aquí el que tenen cua de criatures. Sí, sí. Perquè pel pit i per la tos, això, prenen unes infusions d'aquestes amb uns aparatos que hi ha i escolta, diu que els hi va molt bé per les criatures.
El que sí és cert és que hi ha molt pol·len, és a dir, i depèn dels arbres que tens, oi? I n'hi ha molts, i aleshores hi ha molta gent que quan arriba ja la primavera, doncs en queda afectada, molt afectada. Jo, a mi m'ha passat durant molts anys, ara la cosa ha baixat, però he estat anys que no sabia què passava i començava a estornudar i estornudar, passava tot el dia estornudant, dies i setmanes, setmanes i setmanes, i clar, depèn d'on vius, també, tens allà els arbres i clar, respires allò. No?
Home, jo també sóc al·lèrgic, i ara em vacuno, i va de conya, però hi ha un arbre que no hi ha vacuna, aquí a Sant Cugat, és horrorós, que és aquest que treu aquest polsim blanc.
El pollancre. Sí, és el pollancre. I està farcit Sant Cugat de pollancre.
Sí.
I vam anar a veure allò, ja tremoles. Una promoció i van comprar tots els pollancres per plantar-los.
Estan tots aquí. Jo crec que va ser un mal, molt mal encert escollir aquests arbres. Sí. No solament per això, sinó també perquè és un arbre caduc, que es mor de seguida. O sigui, és un arbre que té un creixement molt ràpid, però també que no té masses anys de vida, així com hi ha el roure, l'alzina, l'olivera, etc, que viuen centenars, viuen cent anys. Doncs van prendre aquesta decisió i ho van fer, jo crec, perquè és un arbre ràpid, de creixement molt ràpid, que de seguida veus els resultats, de seguida veus allà un arbre, un arbre verd i preciós i molt maco, a l'estiu sobretot, però és un arbre que a més també creix, les arrels creixen de forma horitzontal, en lloc de... Total, que això fan malbé els carrils bici, les voreres i tot arreu on hi ha aquest tipus d'arbres. Sí. Per tant, és un arbre gens aconsellable, i això us ho dic per experiència, perquè vaig en bicicleta, vaig caminant, el Víctor també me'l trobo caminant algun dia per allà i es pot veure. Doncs és un arbre que no és gens aconsellable. I quan arriba la tardor, aquest any va passar, que va fer forces ventades i també entre l'hivern també moltes ventades, que passaven les branques que es trencaven, que hi ha baix i quedava l'arbre destrossat i més a més en perill. Per tant, suggereixo a l'Ajuntament que no plantin més arbres d'aquests. Hi ha multitud d'arbres que són tant o més macos que aquests, i que tenen un creixement més... Ja no dic estètic, perquè no cal buscar això solament, sinó que són prou, hi ha prou varietat per escollir, per tant, perquè siguin arbres més útils per l'ombra, pel paisatge i perquè en gaudim tots els santcugatencs.
Jo contínuament em trobo amb branques que es trenquen continuament pel camí, contínuament, sí. És veritat això que diu el Rogeli, és a dir, el terra, clar, les arrels fan que el terra...
Quantes voreres han hagut d'arranjar?
Sí, completament. I ara amb el celler clar, haurem de canviar el nom del parc de la pollancreta si canviem els arbres, perquè ja no, si no hi ha pollancres ja no té el nom, l'has de canviar.
Sí. Clar, és que... aquí el monestir al costat han plantat lladoners. Per exemple, que és un arbre que creix més cap baix, és un arbre preciós, bonic, que fa fruit, etc, que va bé pels animals també, que venen a nodrir-se'n, i és un arbre que és potent, que dura molts anys. En fi, hi ha molta varietat, diu això, diu el roure, diu l'alzina, que són arbres també mediterranis.
Molt bé, doncs, de la grip hem anat a parar la normalitat dels mocs i la tos dels nens i nenes de Sant Cugat. Hem anat a patar a les al·lèrgies i després a la tipologia d'arbres que tenim a Sant Cugat. Un recorregut variat. Us sembla que parlem, no sé si sabeu que hi ha un grup de santcugatencs que s'estan organitzant, s'estan mobilitzant per aconseguir la candidatura de Lluís Calvo, el poeta, al Premi Nacional de Cultura.
Nacional i d'espanyol, vol dir?
No,
Premi Nacional
català. Si és nacional, és català. Si és nacional.
Si no, seria Premi Espanyol de Cultura.
Exacte. No, diu nacional també, no?
Premi, però llavors seria Premi
Nacional. I a França també diuen nacional, França. Clar, però nosaltres, la nació catalana, té el seu Premi Nacional.
Hi ha algun nom d'abans d'aquest que hagi rebut aquest Premi Nacional? Per situar?
No sé, no. Tu m'estàs preguntant per si hi ha altres candidats?
No, per si hi ha altres que han guanyat aquest mateix premi, per nivellar amb
el personatge. A Sant
Cugat? No, el Premi Nacional de Cultura.
En general, altres anys.
No, jo no els tinc. No, jo t'estic, ja. Jo us estic explicant la notícia que avui trobaré a Cugat.cat d'aquesta iniciativa que parteix de Sant Cugat i d'un grup de santcugatencs que intenten allò, a través de la Unió, fer la força i empènyer aquesta candidatura al premi.
Jo proposo l'actor Jaume Pla.
Què té a veure?
No ho dic de broma, no.
Vinga, no té a veure.
Forma part de la cultura.
No, ja es fa.
No, molts actors han guanyat el premi. Hi ha actors que han guanyat, és a dir,
no
has de ser forçosament escriptor.
Ah, jo pensava que era escriptor o poeta. No.
Pot ser director de teatre, pot ser... No, home, tothom que treballa amb la cultura, si no...
Ara que apareix el nom de Lluís Calvo, imagina que m'hi posi jo a fer unes primàries.
No, 88 anys amb una trajectòria de 60 anys.
Sí, home, però...
Ja. I una persona que té... No, depèn.
Lluís Calvo, ara, justament, està celebrant 30 anys de trajectòria professional.
A mi m'agrada. Jo personalment el conec molt poc, però m'agraden poemes seus que té, i alguns m'agraden molt, i em sembla bé que estigui proposat per això. A veure si me'n recordo. Té un que es diu El Cor, que diu El Cor... no me'n recordaré.
Sí, però el anaves a recitar?
No.
Bueno, sí, era un, bueno,
te'l saps?
Sí, és que la memòria ja... El cor...
és un poema, no?
Sí, és un... Clar, sí, sí, són poemes. Diu El Cor... Ah, sí, sí, ja està. Corba...
Hòstia, és que ja, aquí em sembla que hi ha una mica de joc de paraules.
Jo vaig tenir la sort.
A veure si podem trobar, a veure, li dic al nostre, a la nostra producció, que ens busqui a veure si troba el poema de... El títol, com és?
El cor
de Lluís Calvo.
Corba encesa del cel i somni... Víctor, et fas gran.
Això no és suficient pel Premi de Cultura, no n'hi ha prou.
Això és pels mocs.
Vaig tenir la sort de poder estrenar un primer fragment d'un Pedra i Sang que va escriure el senyor Calvo. El 2016, el 2000, va començar a fer-se la funció de Pedra i Sang. I havia fet abans, a través de l'Ajuntament, suposo, que es fes una obra referida a l'assassinat d'un abat a l'any 1350. I el senyor Jaumà la va escriure, i es veu que també la va escriure en una altra versió, però amb el mateix fet, a Lluís Calvo. I llavors, quan vam fer la primera funció, tu hi eres,
jo
no?
Jo hi era.
Van dir, com que les dues obres són molt bones, però van escollir definitivament Pedra i Sang del Jaumà, però farem pràcticament un primer acte del senyor Calvo i potser en el futur alternarem algun any fer el Calvo i l'altre fer el Jaumà, no? Això no ha sigut així, però jo el primer any, abans d'estrenar el Pedra i Sang, vam estrenar aquesta obra. I era un diàleg entre el Berenguer de Saltells i el Bat Viure, que ja estan morts tots dos, i estan a la glòria.
Llavors hi havia l'Àngel, que era jo, i el dimoni.
Sí, no,
hi havia el diàleg.
I qui feia de dimoni?
No me'n recordo qui era el dimoni.
No ho sé, però...
Ara me'n recordo.
I era molt maco, eh?
Sí. Atenció, que tenim ja...
A veure si me'n recordo. Diu, el cor, es diu aquesta, diu el cor, diu corba encesa del cel i somni que corseca el cos. I n'hi ha un altre de molt maco també que es diu Set, que diu, si el món flueix, vull ser-ne l'aigua, la veu que no s'atura al mateix lloc. Té poemes preciosos, però preciosos, I és un home relativament jove, és a dir, que té molt, molt de carrera per endavant encara.
Que té uns 60 anys, no, Lluís Calvo?
Em sembla que no.
53.
Sí, és més jove.
53.
I parlant de l'obra aquesta de l'Abat Viure, doncs també és un motiu pel Premi de Cultura, no? Clar.
Sí, va estar... De fet, en les mogudes poètiques que hi ha hagut a Sant Cugat, en totes hi ha estat posat. De fet, sempre hi ha estat posat i a Sant Cugat, déu-n'hi-do, el que es fa i el que s'ha fet en poesia. No solament... recordo que el Festival de Poesia va ser un dels iniciadors. I això, abans de fer Pedra i Sang, crec que ho va col·laborar amb l'obra de Pedra i Sang, també.
I això que deia el Jaume.
Sí, no?
És que mentre feia investigació...
Però mentre estava... Abans de fer això, de Pedra i Sang, crec que ja es va fer alguna cosa al monestir, no? El Lluís Calvo... És que em sona molt.
Ell ha publicat molts articles sobre aquest fet, això sí.
Sí,
aquesta obra és molt bona, el que passa que era menys teatral, potser més era com un oratori. Però estaria bé que anés alternant, perquè després de 16 anys és bo que no es faci sempre el mateix, perquè la gent ja s'ho sap de memòria, no? Llavors seria bo, amb el mateix tema, i autors reconeguts, doncs que es pogués fer això, no?
Mira, Víctor,
D'altra banda, també el que jo trobo molt bo és que es premiï també els poetes i la poesia, que és un gènere moltes vegades poc valorat, vull dir que no es valora molt
la literatura,
la novel·la, etc., la narrativa, etc., però en canvi la poesia no sempre rep aquest valor, ni és tan llegida com és la novel·la, no? Jo crec que també seria un bon premi per això, per valorar aquest aspecte de, diguéssim, aquesta part de la literatura que és interessant que es llegeixi, que es diu molt en poques paraules i que és tan difícil i que jo almenys valoro moltíssim.
Hi ha hagut santcoatencs que han guanyat Premi Nacional. La Mercè Arana, que el va guanyar quan va fer Mort de Dama, per l'obra Mort de Dama, ja n'hi ha. Jo li passo que és actriu, a la Marta, perquè...
No, és que...
Ens acaben de passar el poema, l'Adrià, el tècnic, ens ha passat el poema al cor, i no, és millor que ho faci ella que no jo.
A primera vista, així, pim-pam, sense saber de què va. El cor... El cor, corba encesa del cel i somni que corseca el cos. Tot allò dissemblant s'aglomera en veu, conglomerat de rocs que endins s'agrupen, escrivint-se amb la grafia dúctil dels combats. De llam o pedra o signe, dir és convocar els isolats.
Veus que bé?
Ja està.
Sí. Aquest es diu el cor, sí.
Però s'ha de rellegir, eh?
Sí.
Aquest tipus de poemes s'han de rellegir.
La primera diu, què dius?
Pobre, clar, no. Sí, amb els poemes és això. L'has de pair, eh? L'has de...
L'has d'interioritzar paraula a paraula, eh?
Sí. Exacte. Perquè paraula a paraula. Utilitza paraules molt boniques, però que no s'utilitzen amb freqüència, amb el llenguatge normal, no? Algunes, vaja.
O t'arriba o no t'arriba, també és com un quadre, la poesia, o t'arriba o no, hi ha poemes que t'arriben, independentment del que diguin, t'arriben per tu, per la teva...
Sensibilitat...
I per la teva personalitat, per la teva manera de ser,
t'arriba. T'ha de seduir.
Sí, no saps per què aquell quadre...
T'ha de dir alguna cosa.
I els altres que hi ha al costat no, i aquell sí, perquè et diu alguna cosa, i un poema també... clar, si fas mirades en una galeria i vas mirant així com si el que mira qui passa no és el mateix, oi? No. És un poema també, l'has d'interioritzar una mica, si no...
La poesia t'hi has d'acostar d'una forma sensual. T'ha de seduir primer, t'ha de captivar per alguna cosa i després has d'anar descobrint els motius, que això és interessant. Sí. Jo crec que és el mateix que amb la música. O amb la pintura, com deies tu. Són epidèrmics.
Clar, i això requereix paciència, tranquil·litat... I anar-hi a poc a poc.
Jo crec que no. Jo crec que depèn de la poesia que llegeixis i del moment en el que estiguis. En general, sí. Però hi ha poetes... Per exemple, el García Montero és un poeta de la poesia de l'instant, que és andalús, no sé si és de Sevilla, i fa una poesia que té un altre tipus de camí. No sé si l'heu llegit.
Poesia de l'instant, què vol dir?
És una corrent poètica, és un estil poètic.
Que és ara i aquí.
Sí, és l'ara i aquí, vivències personals, i són sempre poemes...
Curts.
No, n'hi ha de llargs també, però són poemes... Doncs, mira, et posaré un exemple, per exemple, d'un poema que és molt conegut seu, que es diu... García Montero és un tio que ha viatjat molt, que és professor universitari, ha estat treballant als Estats Units i tal, a diferents universitats. I aleshores té un poema que ell està marxant de Nova York i deixa allà la seva estimada, i aleshores doncs et va... Mira, se'm posa la pell de gallina i tot. És que és preciós. Sóc incapaç de repetir-lo, però el poema es diu Life Vest Under Your Seat, que vol dir el xaleco salvavides està sota el teu seient, val? Que és el típic que et deien, no sé si encara t'ho diuen en els avions atlàntics, a moltes que no n'agafo un, però suposo que sí. I aleshores doncs va combinant, i aquest és un dels poemes que t'entra, pam, així, saps? Que no necessites el temps de rellegir-te'l, sinó que és que realment et frapa des del primer moment perquè està molt ben construït. És un poema molt narratiu, des de les emocions, i et va combinant tres temps simultàniament. el temps interior del poeta, el temps anterior a pujar a l'avió quan ell s'està acomiadant de la seva estimada abans d'entrar a la porta d'embarcament, i el relat de la safata que t'està dient lo de senyores i senyores, bienvenidos al vuelo, tal, no sé què. Aleshores, aquests tres temps barrejats, realment... Hòstia...
És complicat, això, eh?
Sí, però això és la poesia de l'instant. Per mi és paradigmàtic, això de la poesia de l'instant. És a dir, com ell et tradueix d'una forma poètica el que li està passant en aquell moment, aquí i ara, pam, és esto, saps? I aleshores, aquest tipus de poesia, per mi sí que és un tipus de
però
poesia...
Però no t'allunyis del micro, perquè si no faràs una poesia tipus... que se n'anirà de mica en mica.
La poesia de la
estava fent un zoom out. Doncs això, és una poesia que sí que és pim-pam-pum, bocadillo de atún, i si t'entren allà t'entra i no té res més. Però el que té és brutal.
Saps? Ens hem d'apuntar, eh? Perquè la buscarem.
Jo estic rellegint el poema del cor i quedo sorprès d'una cosa, que és que aquí tenim uns tècnics i una gent professional que mentre el Víctor parlava l'han trobat, l'han portat imprès, i això és increïble, perquè, esclar, no el tenien a punt. No. I us calvo, no és una cosa
no,
que diuen...
La tertúlia ara... és de l'instant, també.
I tant, però és per felicitar-los.
I Google?
I Google.
I Google, sí.
Però fa meravelles.
Per... 19 milions d'encontrados a l'instant.
Sí, mira, jo els 53 anys els he trobat a Google, ara mateix, també.
Molt bé,
sí, home. Sí, la tertúlia de l'instant.
Doncs és un llibre que us el recomano, aquest del García Montero. Es diu Habitació separades, també et dic que fa com 15 anys que no me l'he llegit, i ara igual si el rellegeixo doncs és una altra història.
No.
Però,
així però... no d'un instant tampoc, si fa 15 anys.
Bueno, d'un instant de fa 15 anys. Però aquest està molt bé.
El que imagino que es necessitarà més d'un instant és per escriure un llibre, no? Uns quants instants. Ho dic perquè sabeu que l'Emma Vilarassau s'ha estrenat en el món literari?
No, sí. Què dius ara? Sí.
Però... ha fet amb un altre
a quatre mans.
Exacte, són com... em sembla que a quatre veus.
Sí, sí. A quatre mans. Camí d'anada i tornada. Sí. Es diu...
Segur que ella ha escrit poquíssim, eh?
I què és això?
És possible. Un,
vivències,
un llibre que ja es pot trobar a les llibreries i també està en versió electrònica. Està escrit, com deia el Jaume, a quatre mans, amb la Montse Barderi. I es tracta d'una obra que està basada en la correspondència entre la periodista i novel·lista Anne-Marie Schwarzenbach i l'escriptora i fotògrafa Ella Maillart.
Molt conegudes.
Es veu que també hi ha una adaptació teatral d'això.
Sí, suposo que això deu funcionar a vegades, sí que es fa quan el protagonista i a més la persona que té nom, que és la que, en definitiva la que farà que un llibre es vengui, el que es fa normalment és que la persona i a més la que té, la que porta el contingut, doncs si no és escriptora, s'agafi un escriptor que aleshores s'enregistri tot allò que diu aquella persona i li doni un format doncs literari o bé, no sé, no he vist el llibre, la forma que hagi de tenir. Però atès que es tracta de, no és una biografia, sinó que es tracta de vivències, que la persona es pot contractar un escriptor i dir, mira, l'obra és meva i tu simplement cobres per fer allò. Això funciona a vegades. I aquell escriptor ho accepta o no. És a dir, no és un llibre seu, sinó que és l'altra persona, o a vegades pot ser els dos noms. O el protagonista renuncia als drets d'autor i se'ls quedarà l'altre autor. De fet, hi ha moltes formes de fer-ho. Una actriu que sí que escriu, i que ja fa anys que ho fa, fins ara havia fet, a mi em va sorprendre, perquè havia fet... Ella treballava sempre per coses per nens, havia fet el personatge, havia fet el llibre sobre el Patato.
El Patato.
I és l'Àngels Bassas. I ara ha fet un llibre que em va agradar molt, que es diu Donut, i preciós, em va agradar molt. És un llibre que reflecteix molt bé el món del teatre per dintre, amb vivències seves, clar, personals, però vull dir, en la ficció, i em va agradar molt, i escriu molt bé, veus? Molt bé, molt bé.
Ahir la vaig veure molt ben fotografiada, us aconsello que hi aneu, a l'exposició del Palau Robert, que fa mesos que hi és, de l'Automuro, que jo tampoc no sabia qui era, un gran fotògraf, amb quatre sales plenes de fotografies, entre elles l'Àngel Bassas, esplèndides. No havia vist mai una qualitat fotogràfica dels personatges que hi ha en tu. Esplèndida. Palau Robert.
Mm-hmm. Home, de la Emma, jo crec que també jo que valoraria és que del que conec d'ella, de les seves actuacions, de les seves obres, de les seves actuacions teatrals, que jo he anat seguint-la perquè m'agrada, és una actriu que és a mi em cau molt bé i ha fet papers increïblement interessants. Jo crec que té una trajectòria, tot i tenint-la encara molt llarga, perquè és una persona que encara
però
té molt,
que
té
no
molt
a dir. Però parla ningú del món del teatre, eh? Aquest
no, però jo el que volia dir és que realment és una persona amb molta experiència, que pot explicar molt del món del teatre, del món de la literatura, món dels actors de teatre, dels autors teatrals, perquè, clar, se n'ha llegit uns quants, n'ha interpretat uns quants, i a més s'han de viure. I aquí penso que és on hi ha la part també interessant que pot haver-hi en aquesta obra que presenta, que sense saber-la ni haver-la vist, pot expressar potser això que deia el Víctor abans, moltes experiències i moltes qüestions interioritzades que potser ella no sap escriure, perquè potser no és la seva modalitat, la seva característica principal, i en canvi s'ha buscat una persona que sí que l'ajudi en això, perfectament legítim, i a més això, jo penso que pot ser un tema molt, molt interessant, que no tothom a vegades s'atreveix a explicar i a contar, no? Per tant, bueno, d'entrada enhorabona i aquí té un entusiasta.
Jaume, tu estimes el Barça?
El Barça sí, tant.
Doncs llavors estimes Catalunya.
Clar. La bestiesa que ha dit el president de l'Espanyol és...
és una
estupidesa. Perquè
si estimes el Barça, estimes Catalunya, és l'eslògan d'una campanya de la Generalitat, una campanya turística.
Sí. No diuen turística. Bueno, diuen que és referent a Catalunya, però no turística.
Això no diuen pels turistes. Si és una campanya per atreure el turisme. Sí, s'ha fet. És una campanya...
D'acord.
De turisme de la Generalitat.
Però ara s'ha de retirar aquesta frase, amb aquesta campanya.
Bueno, l'eslògan és aquest. Si estimes el Barça, estimes Catalunya. Sí, val. Sí. I això m'ha aixecat una polseguera perquè els de l'Espanyol s'han sentit ofesos.
Exacte. Ja no només pels de l'Espanyol. A mi em sembla una pixada fora de test totalment.
No? Jo no estimo el Barça per res.
I estimes Catalunya?
Clar, però jo no estimo el Barça.
Però l'acceptes, l'admires. No, la paraula estimar... Però
no.
quan guanya el Barça estàs content o no?
Ah, no?
Tant li fa, em va donar igual, eh?
M'és igual.
És igual.
No ho celebro.
Com deia aquella senyora, a mi m'és inverossímil.
Sí.
Però jo trobo que aquest eslògan de pixada de fora de terra, tu, és perfectament bona, és una gran idea de màrqueting i no s'ha de suprimir en absolut, home.
És una bona idea de màrqueting, tens raó, però no per vendre Catalunya.
Catalunya és coneguda, a part dels Jocs Olímpics, pel Barça.
Sí,
això estiguen segur.
Sí, però hi ha moltes altres sensibilitats.
T'explico una anècdota, si vols. Mira, vaig anar als Emirats Àrabs a un creuer i vam arribar a Dubai i tots els funcionaris que estaven revisant els passaports doncs anaven amb turbant, un senyor elegantíssim allà. Una cua, la meva cua, que hi havia diverses cues, la meva, una cua llarguíssima, i s'entretenia molt, es veu amb cada persona que entrava, i al final em va tocant a mi, i vaig pensant, què li diré? I em from Barcelona. Barcelona, el Barça, el Messi, estampa i fer punyetes. Els altres van quedar morts, tu. Bueno, doncs això té un valor, no?
Té un valor.
El Barça és conegut d'una manera absolutament positiva.
No pot ser. Vale, també t'ho poso d'una altra manera. Imagina't que en comptes de ser el Barça fos la Panrico. I que en comptes de fer l'anunci del Barça, que tu te't toca de pell, diguessin, si menges dònuts, estimes Catalunya.
No té res a veure. Això sí que és una pixada fora de temps.
No, en el meu cas,
ja, allò és un producte i això és una empresa, és una entitat, no té res a veure, un producte, home. Bueno, el que no pot ser...
El Barça és un producte.
Es ven molt car, eh?
Bueno, molt bé. Sí,
i que mou molts diners, jo, i t'estic de
molt bé, molt bé,
que és una empresa representativa de Catalunya per molts motius. No, és una empresa catalana que té molt èxit, que és diferent.
Sí. Va, molt bé, però és que ho fan molt bé, és una empresa que representa Catalunya, naturalment que sí. El sol nom del Barça és català. El Barça vol dir que jo crec que això és legalíssim i bo i favorable per Catalunya, i tant que
sí. A mi la campanya no em sembla malament, no em sembla malament. Entenc que no és el mateix Panrico que el Barça.
No,
perquè una cosa és una empresa privada que aleshores no tindria cap mena de sentit, i una entitat que no té afany de lucre. És a dir, perquè són socis, no hi ha equips al món, sembla que queden 3 clubs al món o 4,
Víctor,
que són societats anònimes, en el sentit que és propietat dels socis, i no hi ha una empresa que tingui... Els altres clubs...
Que no t'ho compro, això.
No, però hi ha... No, sí, sí, els altres... Mira, hi ha a la Lliga Espanyola, està ple de clubs, que són d'un senyor. El propietari és un senyor.
I m'estàs dient que el Barça té una...
No. I ell, aquest senyor diu el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, el jugador que s'ha de comprar i el que no s'ha de comprar. Quan és una entitat d'aquestes, hi ha una assemblea on s'ha de votar i es vota el president i tot això és molt diferent. I això es mantenia a l'època del Franco, que votar en aquella època era delicte absurd, bé, ara també, votar és delicte ara. Però en aquell moment encara més. Doncs, però a part d'això... La gent de l'Espanyol sempre ha tingut la pell prima en aquest sentit. Un ha de tenir la mesura del que és. És com si un actor desconegut té molta enveja de l'Emma Vilarasau, no? I per com és que jo no surto? Perquè a Catalunya hi ha molts actors i no sé què. Escolti, hi ha molts actors, però no poden sortir tots. I en aquest cas surten els que són molt coneguts, que és, la senyora Emma Vilarasau seria molt coneguda, no? El Barça... té una massa social brutal, no de socis, que és el club que té més socis del món.
Jo no en soc de soci.
No, té la massa social que hi ha al darrere, de representativitat, no? De gent que s'identifica amb allò que significa, etcètera, etcètera, i uns valors determinats que tenen una trajectòria antifranquista i un defensa d'unes llibertats i una sèrie de coses, i amb un president assassinat pel franquisme. Tot això hi és. Si tu ets un equip que té els seus socis i que és absolutament respectable, com és l'Espanyol, però les proporcions i les dimensions socials que té l'Espanyol no són les mateixes. Això és obvi, no? I clar, ells diuen, no és només per nosaltres, és que a Catalunya hi ha 18.000 entitats esportives.
Sí, molt bé.
Ah, val, d'acord. Aleshores posem les 18.000 a l'anunci, no? Sí. Les 18.000, clar.
No, això no té sentit.
Clar que no té sentit.
No, però és que tampoc té sentit.
Escolta, perdona. Tots els actes relacionats a Catalunya s'han fet al Barça. Aquell acte que van fer sobre el tema del dret a decidir va omplir el camp del Barça 100.000 i pico d'espectadors. A tot el món es va proclamar. Si ho haguessin demanat a un altre equip, per exemple l'Espanyol, que és més petit, no ho haurien acceptat perquè van dir que era propaganda a favor de Catalunya. Les estelades de la FIFA, les multes i tota la història que s'han arrepentit i han hagut de tirar enrere estan al Barça. I critiquen alguns altres equips que permetin que en un camp, diguem-ne, esportiu s'hi posin estelades, no? A l'Espanyol, ni senyeres, ni una senyera s'ha posat mai. Relació Espanyol-Catalunya no té res a veure amb la relació Barça-Catalunya. Estimar o no estimar, però s'associen, i parlar del Barça parlen de Catalunya.
Jo crec que és molt difícil fer canviar d'opinió a la gent que és seguidora del Barça, i és... hi ha molta gent que no ho trobarà bé perquè no li toca la pell, i crec que és això el que s'ha de respectar.
És que es canvia de diari, però no de club, eh? Vull dir, quan algú és d'un club, sí, d'un equip de futbol a qualsevol lloc del món, quan algú és d'un club, escolta, ja poden passar coses que continua sent d'aquell club, encara que diguin, es trifo el carnet, que no sé què, quan perden lligues i tot això, però després continuen sent. En canvi, sí, canviar de diari costa menys, que costa molt, canviar de diari, quan la gent és acostumada a comprar un diari, que canviar de club de futbol, si ets amant del futbol o t'agrada un equip determinat, vull dir que la gent, no, és veritat això, no canvia mai del seu club. Passi el que passi, per més que perdi, són uns sentiments. Al cap de baix, sí, estem parlant d'emocions,
Sí, és això, són emocions, i aquí és on ha entrat, per mi, per això s'han equivocat amb la campanya. Perquè jo abans frivolitzava amb el tema del Panrico, ja he dit, és molt diferent perquè tu et menges un donut i tu no tens la mateixa relació amb un donut que tens amb el Barça, però les dues coses són productes. El que passa que un tira cap a les emocions i és el que et ven, i un altre t'està venent senzillament un cúmul de coses molt poc saludables, no? Però el és
un poc saludable és el Barça o és el Donald?
El Panrico, diu.
El Panrico. Poc saludable.
Ara s'ha fet la contrapublicitat.
Sí, sí. Però els donuts, parlo, la Panrico segurament té coses que són molt saludables, no ho sé, però aleshores jo crec que aquí és a on l'han cagat. No pots agafar una cosa tan epidèrmica. No estaríem discutint d'això si, per exemple, haguessin dit... la catedral de Barcelona i sortís el bisbe, això no se li acudiria a ningú de dir-ho, saps? Que també podria ser un representant de Catalunya.
És que no ajudaria gens per Catalunya si sortís el bisbe, i menys aquest que tenim ara.
No
ajudaria gens.
M'explico.
Si estimes el Bulli, estimes Catalunya.
Exacte.
O sigui, entenc que jo entenc intentes que explicar
no, el Bulli, el Bulli té propietari propi. No, és que no és el mateix. El Bulli no és una entitat.
Jo crec que està molt bé, per exemple, que en un anunci de promoció de Catalunya sortís el Barça, sortís el celler de Can Roca, sortís
això seria una pel·lícula, no seria un anunci.
Sortissin fragments de coses que són representatives no d'una cultura que es coneix a nivell internacional. Però que l'eslògan no sigui si estimes el Barça, estimes Catalunya. O sigui, aquí, però que surti, a mi em sembla bé. I entenc, i si sent això el meu sogre que és perico que t'hi cagues, em mata. Però és igual, jo entenc que surti... que surti el Barça abans de l'Espanyol. És pericú.
Ah, és pericú.
Sí, tinc aquesta desgràcia.
Des del sol.
No pot ser
per fer. I a més és sol.
No.
I a més és sol.
No, que és molt guai.
Per això passa en moltes famílies. Jo conec un xicot de la feina que és del Madrid i és divertidíssim parlar amb ell, perquè té un deix, i aquí ja depèn de cadascú, i ara no és que vulgui sortir del tema, ja hi torno. És molt del Madrid, és català, però des de petitet, doncs va començar a militar, o digui-li com vulguis, a ser aficionat del Madrid. I és divertit parlar amb ell, perquè s'ho agafa molt bé, no és d'aquells que s'enfaden i es posen tensos, no? Les discussions amb ell que hi són, doncs són divertides, i són de tertúlia divertida. Clar. I per tant, aquesta diferència és maca. I això és el que hem de tenir també amb l'Espanyol. Una cosa que volia dir arran del que estàvem dient és que tendim, o en general les persones, tendim a estereotipar una mica, no? Aquest és de l'Espanyol, és de no sé què. Aquest ja no és catalanista, no és independentista. No és sempre així, no és així. Jo crec que a l'Espanyol tenen gent, hi ha persones... hi ha seguidors, hi ha aficionats, hi ha gent de la directiva fins i tot que tenen aquest vessant catalanista.
Coneixes algun soci de l'Espanyol que sigui independentista?
Sí, em conec.
No, és veritat, ni el Tant, ni el
Llavors... Ni voleu presentar el Jordi?
Hauria de venir aquí a la ràdio perquè era un cas excepcional.
Jo crec que s'ha de vigilar amb això. I diria una altra cosa, que Catalunya... és un catàleg de coses, no és el Barça, no és la catedral de Barcelona, no és la Sagrada Família, és moltes coses. Sí, i el que ens agrada i volem als catalans és que quan es faci una cosa d'aquestes sigui prou representativa.
Però se n'ha de destacar una.
Però no pots, no pots.
A veure, Catalunya no és el Barça, Catalunya no és una sola cosa.
Hi ha seguidors de l'Espanyol.
Home, si ho arribo a saber, comencem per aquí,
Dona per un programa sencer.
Hi ha seguidors de l'Espanyol que sí, que són independentistes. Jo en conec algun que ho són, no?
Sí,
no deixa de ser un...
Ja te'ls presentarem a tots, ja.
Però jo sempre els dic...
Jo també et diré,
em sembla una mica contrasentit.
Ja no ens queda
temps,
eh?
En tot cas, és un contrasentit, ara ens ocuparia molta estona, però ja he escrit sobre això. Però en tot cas, el minut 17-14, de la primera part i de la segona part, quan es crida independència, això només es crida al Camp Nou. El Camp de l'Espanyol no es crida mai, però alguna cosa serà.
Ens estan cridant. Ara arribaran els senyals de les 10 del matí. Gràcies. Fins la setmana que ve. I a la Marta l'hem d'acomiadar.
Sí. Per què?
Se'n retira.
Ah, sí?
La professió la crida.
Perquè, ah, sí?
Bueno,